Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 12 reconeixements de qualitat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous, al matí, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, plusvalvadones! Aquí estem, en aquesta setmana, que ja ha arrencat el col·le. Semblava impossible, veritat? Doncs ja ha arribat. Amb una incertesa total i sense mesures de conciliació. Al Ministeri de Treball no sabem ben bé què fan. Però bé, sigui com sigui, han tornat a l'escola i recuperem aquesta, entre cometes, normalitat. Des d'aquí, des del Plusvàlua Dones, molts i molts ànims i energia a tot el personal docent i moltes gràcies per ser-hi. Esteu educant el nostre futur. Benvingudes Olga Ortiz i Anna Plans, les nostres Plusvàlua Dones d'avui. Com esteu?
Hola Mireia, hola Anna, hola a les nostres oients.
Hola, molt bon dia a tots
doncs,
i a totes.
Molt ben retrobades, és la tornada de l'estiu. Ja sabeu, vam començar el dijous passat aquesta cinquena temporada. Us coneixen la gran majoria, però per si tenim noves oients, doncs dir-los que l'Olga Ortiz és advocada, experta en dret civil, dret matrimonial de família, experta en lideratge femení i forma part del Departament de Dret Civil Català del Parlament de Catalunya. I l'Anna Plans és la presidenta de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya, o sigui, la presidenta de la defensa dels menors a tot el que són les xarxes socials i tecnologies. Olga, Anna, hem tingut un estiu realment molt merescut. Totes les persones necessitàvem desconnectar. Però atenció a aquelles, a aquells que no ho sapigueu, aquest any, per primera vegada, aquest agost, els advocats... Ha sigut hàbil, Olga.
Mira, quan deies això de les merescudes vacances, pensava en tots els meus companys i companyes que des de l'11 d'agost vam tenir que estar pendents dels mails, perquè ja no es tracta si anem al jutjat o no anem al jutjat, és que estàs pendent de l'habilitació del mes d'agost, amb el qual hi ha recursos, hi ha plaços o terminis, que es diu, i clar, tot això ha provocat un moviment a les xarxes crític amb aquest aspecte, perquè crec que tothom té dret a aquestes vacances. A l'estat de pandèmia no va aturar l'activitat, sí, va aturar l'activitat judicial, però no l'activitat dels advocats i advocatesses. Amb el qual, Mireia, amb això estic una mica crítica. Però hi ha la part bona, que hem pogut ajudar els justiciables i hem pogut estar allà al front de tots els problemes que han pogut haver-hi aquest agost, que n'hi ha hagut, òbviament.
I tant que n'hi ha hagut. Olga, per situar-nos una mica, a nivell legal, aquesta tornada a l'escola ha generat molts dubtes, moltes preguntes, sobretot per part de... més enllà de nivell general, sobretot a les famílies on hi ha un divorci, una separació per al tema aquest de, i si no porto el meu fill a l'escola per temes de seguretat, o moltes persones que han decidit quedar-se fora, doncs també per salut. Olga, t'ha trucat molta gent, ho sabem. Com està el tema?
Bueno, s'ha obert un debat sobre l'obligatorietat de portar els nens i nenes a determinades edats a l'escola i l'obligació dels pares i mares de decidir si volen que els seus fills vagin o no a l'escola. Si a nivell d'un matrimoni o d'una parella estable és complicat prendre aquesta decisió, imagina't quan la parella està pues, separada. Vol dir que si tenim problemes ja, si portem el nostre fill a un dentista A o B, o si comprem unes ulleres A o B, ja tenim problemes amb això, pues, les consultes que ara estic tenint és sobretot si el pare o la mare vol o no portar a l'escola, qui acabarà decidint és el jutge. Això és un problema de potestat parental.
Molt important posar-ho sobre la taula, perquè si més no, a Catalunya i a hores d'ara, ja veurem què passa més endavant, perquè sabem que això és un dia a dia, però a Catalunya és obligatori. L'anada a l'escola és d'obligatorietat, d'obligat compliment, Olga.
Hi ha determinades edats que no, hi ha determinades edats que sí, i a partir d'aquí és on els pares poden decidir què fer. Perquè sí que és veritat que pot ser un delicte el fet de no portar el fill a l'escola en determinats aspectes i en determinats ítems, que ja parlaríem un dia, a veure com avança el curs, però ja en parlaríem. Ara les preguntes dels pares i mares separats o divorciats és... si jo no vull portar el meu fill filla a l'escola, què he de fer? Bueno, doncs si hi ha un debat, això es diu potestat parental o responsabilitat parental compartida. Per tant, quan un pare o una mare no vinculats, o sigui, no casats o ja separats o divorciats, tenen aquest conflicte, ha de decidir un jutge. Hi ha parelles casades que també estan tenint aquest conflicte, que no decidirà el jutge. Però ja us diré les resolucions que ens trobarem. Encara estem pendents.
Després parlarem, Olga, de com ha sigut l'evolució aquest estiu de tot el tema dels divorcis, de les separacions. Justament la setmana passada, Maria Eugènia Pons de Gironella, parlàvem de les bones relacions, d'aquesta necessitat. Fèiem l'èmfasi en la relació de mares i pares, perquè com bé de mares i filles, perquè com bé saps, acabàvem la quarta temporada amb la realitat del els divorcis, com havien pujat amb la pandèmia, i justament treballava amb les bones relacions familiars. O sigui que després, Olga, ens poses al dia de com està tot això.
Les bones relacions.
I Anna Plans, aquest estiu, què ha passat amb les tecnologies? Explica'ns-ho, posa'ns al dia.
A veure, no vull ser alarmista, però la realitat és la que és. I jo penso que hi ha una nova forma de violència cada vegada doncs, que pateixen més tant les dones com les nenes vulnerables, i que és el fet d'aquesta indústria pornogràfica que intenta normalitzar la hipersexualització i moltes vegades acaben captant a nenes doncs, i a dones doncs, vulnerables. Ara aquest estiu va haver la cima mundial doncs, contra l'explotació sexual, i un activista, abans li estava comentant a l'Olga, que jo segueixo molt, que és Megan Donovan, que coneix molt tots aquests temes relacionats amb la prostitució i la pornografia, i va fer una investigació on va descobrir, més una investigació de qualitat, va descobrir doncs, un tipus d'indústria amateur, pornogràfica, que es dediquen a captar, amb noms, això està fet amb noms i entrevistes qualitatives, etc., a captar a noies i dones vulnerables a través de les xarxes. Llavors, com s'ha normalitzat la hipersexualització, el tema és per què conformar-te amb un like si pots guanyar diners? A partir d'aquí, doncs, les van captant, van guanyant la confiança, van pujant, també parlen el seu llenguatge, en el sentit de que les convencen per ser bloggers, influencers, tal, i quan conforme van guanyant la confiança, doncs, després acaben fent també doncs, despullats o d'escorts personals, les acaben enfocant en qualsevol tipus de prostitució. Vull dir que realment està... Després també hi ha OnlyFans, per exemple. OnlyFans per mi ha sigut... ha facilitat l'èxode de la prostitució als carrers,
Anem per parts, perquè els que no som experts en això...
Endavant.
Aviam, què és OnlyFans?
OnlyFans és una plataforma a través de la qual tu pots pujar contingut sense cap tipus de censura. Llavors hi ha el que són els creadors de continguts i els fans. Uh-huh. Els creadors de continguts només haurien de ser a partir de 18 anys. Però la realitat no és aquesta. De fet, ja aquest estiu van fer una investigació, Nudes for Sale, doncs on van descobrir, van presentar evidències de que això no es compleix. És tan fàcil com, per exemple, per saltar-te doncs, aquest límit, com fer com el que fa doncs, un jove quan vol entrar a la discoteca no té l'edat, que li demana la fotocòpia del DNI d'una altra persona que tingui l'edat. Uh-huh. Doncs això doncs, s'ha comprovat doncs, que està passant. No? Llavors, doncs, i no només això és poden compartir, és un tipus de plataforma que tal, però que a més tenen una sèrie de xats privats, els hi poden demanar doncs, un tipus de contingut doncs, més concret a la persona que està pujant. Funciona per subscripció.
Aleshores, tenim OnlyFans, que és una plataforma per pujar continguts sense censura, per tant, doncs, tots ens podem imaginar el tipus de continguts, i Després, els fans, que són els que veuen tot això, en teoria han de ser de més de 18 anys, majors de 18 anys, però la realitat
no,
és
els fans
que no,
no
ho és.
Els fans crec que no hi ha. Els que han de ser majors de 18 anys són els creadors de contingut.
Ah.
Els fans no.
Val.
Però bueno, que...
Mare de Déu.
Sí, sí, sí. I després ja es paga una subscripció. Però després, com que tu pots contactar directament amb la persona, doncs pots, moltes vegades pots demanar per fer d'escort, per quedar, per demanar fotos més pujades, es donen propines, etc.
Val, tu ens parlaves inicialment d'aquesta preocupació que tens ara, que heu detectat des de l'associació i totes les persones que us dediqueu a la tecnologia, sobretot a les xarxes socials, aquesta nova forma de violència, una nova forma de violència que bé cert és que des de fa temps ja l'estem observant, la violència via tecnològica, via xarxes socials, que molt sovint acaba en els jutjats, però ens estàs especificant
una
nova forma com a captació, atenció, aquí molt important, captació de cara a lo que és pornografia amateur i a la llarga també acabar-se prostituint. Saben molt bé on anar. Estan anant a dones, a persones joves, adolescents, però ens dones una altra dada. Vulnerables.
Sí, perquè per exemple amb l'estudi de la Megan Donovan, de les entrevistades que ella va estar investigant, doncs s'ha comprovat que la majoria venen ja de... han tingut problemes d'abusos sexuals o d'algun tipus d'assetjament. No? Són persones, dones, sobretot dones, vulnerables.
I com ho sap aquesta persona que les vol captar i tot això? Com arriba a saber tota aquesta informació, Anna?
És
perquè
molt fàcil.
Hi ha informació que sí que es veu.
Bueno, és molt fàcil. A través de les xarxes, tu entra a Instagram, t'estàs un quant temps... Ja no dic TikTok, que també no en podríem parlar, no? Del que ha sigut per el... Ha sigut com el parc d'atraccions dels pederastes, no? Però és molt fàcil entrar i començar a veure quin tipus de fotos estàs pujant. A més, Instagram, d'alguna forma, sempre el que farà serà donar privilegi a aquelles fotos que siguin pujades de to. Per tant, és molt més fàcil a l'hora de trobar i buscar els possibles doncs, dones o noies.
Anna,
víctimes.
Abans de les vacances, quan ja vam retornar aquí a la ràdio, després d'aquell confinament tan sumament fort, un dels temes principals que vas posar sobre la taula era la gran pujada durant el confinament total d'aquesta xarxa que acabes de mencionar ara, del TikTok, una xarxa que ha acabat sent un gran ventall per tothom, perquè... aquelles persones que ara no ho recordin, normalment cada xarxa social té una finalitat i un tipus d'usuaris, o sigui, un target determinat, una edat... En canvi, el TikTok, durant la pandèmia, va ser sumament extens, on va començar a participar persones de totes les edats. Per tant, era on aquests pederastes trobaven a les nenes petites. Això ens ho vas dir en aquells moments. I ara ja ho qualifiques de parc d'atraccions de pederastes.
Sí. Sí, sí. A més, durant la pandèmia, pensa, jo em vaig esgarrifar quan vaig veure que precisament l'increment d'usuaris, l'edat d'increment, era entre els 4 i 15 anys. Veritablement, jo el que vull dir és que TikTok no és una xarxa per menors. És més, de fet, fins als 18 anys s'hauria de tenir un control, un tipus de control parental, i fins als 16 no haurien de rebre missatges ni haurien de poder publicar ni pujar, però clar, què passa? Que es menteix i moltes vegades els pares ho saben o no ho saben. I després també hi ha un altre problema, que quan es presenta denúncia, si han enganyat amb l'edat, TikTok no es fa responsable. Això també és molt important,
clar,
que ho sàpiguen els pares i mares.
Però també hem de treballar un tema, Anna, que aquest estiu doncs, hem anat veient, que són els propis pares i mares qui des de la seva compte de TikTok publiquen tot el que fan els seus fills. O sigui, he vist nanos de coneguts i de gent de la universitat ballant via Instagram, que ho havien publicat al TikTok, quan els hi comentes i escolteu, sisplau, aquesta xarxa, no? Doncs els hi dones tota una sèrie d'indicacions, la seva resposta és molt curiosa, Anna. Diuen que és que jo no tinc cap amic pederasta.
Clar, sí, realment...
Aleshores, potser hem de començar, Anna, per l'inici, eh? Vull dir, retrocedir, perquè clar, cap de nosaltres pensem que el del costat sigui un pederasta, però d'haver-los ailos hi ha muchos, per desgràcia.
No, a més, també és el model, perquè és una xarxa per adults. No és només ja això, que és suficientment greu, sinó el model d'hipersexualització, de veure nenes molt petites que són adultes resabiadilles, però que en realitat parlen com adultes, però no pensen com adultes, perquè el teu cervell no està preparat. Jo he vist, he seguit contes aquest estiu a través d'una gent que es dedica a un organisme que es dedica a la defensa del menor en aquest sentit molt concret, i he vist contes portades pels mateixos pares i mares, de vegades, de nenes que estan explotades totalment pels propis pares.
Perquè acaben traient diners, Anna?
Sí, clar.
En aquesta xarxa?
Sí, directament.
Xarxa social, eh? Vull dir, clar, que en aquest TikTok acaben traient diners.
Clar, clar, sí, sí.
Val, potser per això hi ha darrere tot aquest tema.
Després, els anunciants, també, és que hi ha tot el tema de la publicitat, hi ha moltes formes de treure diners a través de les xarxes.
Clar, clar, però com que cada xarxa funciona sí, d'una manera diferent, doncs sí que sabem això amb el tema d'Instagram, ja sigui precisament també a través de la pandèmia ha quedat clar que tot el que eren els grans influencers cada vegada això va menys, de cara a les marques, em refereixo, les empreses, el fet de pagar, tot això està anant a menys i les empreses estan anant cada vegada al petit influencer, el que va realment a una gent determinada, que és on vols fer aquella influència. Però, amb el que ens estàs dient, doncs també a TikTok es mou i per com pinta doncs s'acabarà movent molts
diners. O per exemple,
diners.
Amb OnlyFans, molt influencer hipersexualitzat, doncs li serveix per treure uns diners, per fer uns ingressos, i de forma molt fàcil s'ha demostrat. Vull dir, realment s'estan fent molts diners a través de OnlyFans. Passa que OnlyFans té una estratègia d'arribar a través de DJs, d'arribar a tothom, en plan, no, ser friendly, però després la realitat és que la majoria de persones que s'acaben venent al seu cos són dones i nenes.
Ostres, clar, aquí el tema també és informar. O sigui, nosaltres ara en aquests moments estem informant als oients, a les oients, però no tothom n'és conscient. Hi ha gent que no en té ni idea. Jo, per exemple, del tema aquest d'OnlyFans n'acabo de sentir parlar ara. Aleshores, hi ha d'haver-hi un coneixement per part dels pares, Olga, perquè després ens trobem el que ens trobem i amb el que ens està dient l'Anna, si hi ha judicis, ja anem per temes, com tu ens has explicat a vegades, de WhatsApps i de violència de gènere via WhatsApps impressionants amb nanes de 15 anys, Olga, doncs es gira encara més feina.
Jo crec que estava processant tot el que deia l'Anna, que m'ha semblat molt interessant. Ho estava processant des del punt de vista legal. En una societat on ens movem en el dret a la intimitat, el dret de la pròpia imatge, el dret a la llei de protecció de dades, totes aquestes lleis, la prohibició de reenviament de vídeos, de contingut sexual per vulneració d'aquest dret a la intimitat i amb penes de presó molt greus, que a vegades veus WhatsApps de jovent en una franja d'edat entre els 14 i 17 anys enviar-se vídeos sexuals que dius esteu cometent un delicte i sereu jutjats per la llei del menor. O sigui, alerta als pares. Crec que cal que els pares, alguns d'ells, pares i mares, es posin les piles a conèixer aquestes xarxes i facin cursos. No pot ser que una pare i una mare no sàpiguen què és l'Instagram, què és el Twitter, què és el TikTok. O sigui, aquestes xarxes s'han de conèixer. Em sembla que tu fas tallers per pares i mares perquè coneguin. És que ho has de saber, on estan els teus fills i has de controlar els teus fills. I això és legal. O sigui, fins als 18 anys, jo sento molt dir als oients i a les oients que ens escolten, menors de 18, que potser escolten la ràdio, tenen l'obligació d'ensenyar al seu pare o a la seva mare el mòbil. Per què? Perquè aquest contingut que s'envia i aquestes fotografies que es fan i es pengen, a la llarga tenen repercussions socials. A la llarga, aquella pare o mare que penja el seu nadó dintre de la dutxa o de la banyera nu, hi ha una repercussió. Jo vaig estar seguint un cas d'Estats Units a Califòrnia que diuen és que els americans denuncien tot. Bueno, doncs és que això és denunciable. D'un fill que va denunciar els seus pares per tot el que havien penjat d'ell.
Tota la seva vida.
Sí, i va guanyar el cas. I us dic una cosa, jo em veuria... Si em contracta algú de 18 anys denunciant els pares és que ho veuria lícit. Clar. Perquè és la intimitat, la pròpia imatge... O sigui, has de garantir que el teu fill o filla es formi ell la seva imatge o la seva intimitat. Nosaltres venim d'un món no tecnològic, no som neonatos en aquestes xarxes i ja tenim cuidado de fer segons quines coses. Però aquests nanos no han tingut l'opció d'escollir què volen penjar de la seva vida. Imagineu-vos quan vas a casa el Nadal i el teu pare o la teva mare ensenya l'àlbum de fotos de quan eres petita, que dius, per favor. Així, hi ha un anunci que em va agradar molt que deia, ¿pondrías a tu hijo desnudo en un supermercado?
Sí, senyora.
En un cartel y dices, no. Bueno, pues es que Instagram estás haciendo lo mismo.
Es que es lo que estás haciendo, sí, senyora.
Lo mismo.
Així és. Ara, quan comentaves aquest cas, aquí està passant això. Està passant que estem veient créixer a molts nanos. Hem vist el naixement, hem vist la guarderia, hem vist l'escola a la que van. O sigui, és que ho sabem tot. Com és la motxilla, com és tot. Tenim totes les dades,
Olga. Una superblogger de 21 milions de seguidors, rosa, moníssima, no digo más, para no dar publicidad, que el seu fill l'hem vist de totes colors, com aquest nen demandi als seus pares. Ojo, i jo tinc també una demanda pendent, ara estic pensant, dos, d'una mare amb la seva filla, en aquest cas és la mare i la filla, que surten ballant en un YouTube i cobren per ballar en un YouTube i fer aquestes moneries. Bueno, doncs el pare no vol que la filla surti fent aquestes coses.
I està en tot el seu dret.
Home, clar. Absolutament. Però quan estàs divorciat decideix un jutge. Quan estàs casat i veus aquest espectacle, que al final tens que actuar.
Molt sovint els propis pares, les pròpies mares, sí que saben, Olga, el que tu deies, això de que aquestes xarxes socials existeixen, però no són ni molt menys conscients de tot el que ens estava explicant l'Anna Plans, perquè justament aquest estiu és el que ha quedat clar, sobre la palestra, que han hagut molts pares que a un fill amb 4 anys, amb 6 anys, posa't aquí a ballar el fer de TikTok a fer moneries.
Sí, sí.
Bueno, però si és, mira, sí. Jo no siguem radicals en aquest aspecte, és a dir, si això és una conta íntima, amb 6 amics, com ho deies tu, Anna, per tu, per al teu ús personal, i perquè tu et fa gràcia tenir una base de dades, però que sàpigues que TikTok comparteix les teves dades.
Aquí
perquè això ho firmes. Sí, quan tu entres a Facebook, Instagram o TikTok, tu ja poses acceptar tot, vol dir no es fan responsables de res, no tenen control.
No subministren informació de les activitats pedòfiles perquè, clar, normalment s'ha de comunicar al Centre Nacional de Nens i Nenes Explotats als Estats Units, però clar, precisament TikTok no ho fa, això és molt interessant aquesta.
I després judicialment busca la seu de, busca Facebook o busca segons quines xarxes que ha publicat imatges d'una dona en aquest cas i que ha violentat la seva intimitat, perquè com a venjança també a vegades es pengen aquells vídeos o aquelles fotografies, la pornovenjança, i això és un altre problema legal important. Per tant, tot això que estem parlant és veritat que dona per molts programes, però la gent ja ha de tenir contacte i anar escoltant aquestes coses.
I tant que sí, tant que sí. En un minut, Olga, perquè és un tema que no podem deixar damunt de la taula, com ha sigut la tornada a nivell divorci i separació. Sabem que cada any en aquests moments és un boom. Com s'ha juntat vacances més coronavirus?
L'increment o les dades que s'han publicat va ser després del tancament, és a dir, després del confinament, tancament o període de reflexió, pandèmia, com vulgueu dir-ho, aquí va haver-hi el pico més elevat en consultes i de més. Ara està venint el que és, entre cometes, normal, és a dir, aquelles parelles que ja venen d'un procés que no la pandèmia no ha ajudat, però és que l'agost tampoc, per tant, ja seria el pico normal de l'estadística.
Val, o sigui, ja seria el que, entre cometes, pertocaria.
Toca cada any. Després ho podem fer d'aquí a finals d'any, veurem a l'INE el que ens publica. Però de moment jo diria que el pico alt va ser juny-juliol, que no era normal.
Ens arribaven unes dades ara aquest mes d'agost, Olga, en aquest tema, sobre que hi han hagut parelles que no es van poder separar abans de l'estiu pel tema econòmic.
I seguim igual, Mireia? O sigui, la crisi econòmica que vindrà a la que s'aixequin els ERTEs, si el govern no fa o actua o aprova uns pressupostos o allarga aquests ERTEs fins a desembre, el risc de vulnerabilitat social que ens vindrà de cara a l'octubre-novembre és molt preocupant. I és veritat que les parelles, si hi ha una crisi econòmica darrere, no es poden separar. Per tant, aquella casa és una olla a pressió, perquè estàs amb la parella que no vols i no et pots marxar perquè és que econòmicament no pots. Complicat la situació octubre-novembre.
Doncs complicada la situació octubre-novembre, però nosaltres ens retrobem dijous vinent aquí, al Plusvàlua Dones. Ens ha quedat molt clar que hem de parlar, i molt sobre aquesta nova forma de violència que ens condueix a la pornografia i a la prostitució, encara molt més important. I molt curiós, vaig a posar sobre la taula perquè m'ha resultat sorprenent, per primera vegada en 5 anys en el Plusvàlua Dones, 2 vegades ens hem queixat del govern, del gobierno i del govern. No havia passat mai. Senyors, cal que facin alguna cosa perquè estem davant d'una crisi humanitària molt greu. Ens retrobem dijous vinent. Salut i molta energia.
Plusvàlua Dones. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.